El Born de Ciutadella s'haurà de tornar a obrir el trànsit. Els jutjats han tombat tots els recursos de l'Ajuntament per mantenir aquest espai únic per a vianants.
D'aquesta manera s'haurà d'aplicar la reobertura als vehicles, que és la mesura cautelar que va dictar la jutgessa fins que discernís qui té la raó en la denúncia presentada pels empresaris de la zona. Avisen que si el consistori no acata la mesura cautelar, sol·licitaran multes coercitives.
I decretat presó per al conductor de l'accident de Porto Cristo a Manacor, que va deixar una jove morta.
La magistrada ha pres la decisió després que el detingut passés a disposició judicial, s'enfronta a càrrecs pels delictes d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat viària.
8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa, entre avui i demà.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Hi ha paraules que són lleugeres, podríem dir com una ploma, i d'altres que només de pronunciar-les ja notes que pesen. Paraules que apareixen escrites en majúscules, en lletra grossa, com la paraula que ens acompanyarà durant el programa d'avui, que és capital. Vivim condicionats pel capital econòmic, pels dobbers que movem, per aquells que intentem estalviar, també pels que ens falten per arribar tranquils a final de mes. La capital és el centre de tot. Hi ha capitals que s'erigeixen la capital del món lliure i d'altres que fan bandera de la llibertat. Ja no estan de moda els pecats capitals, malgrat que la supèrbia, l'enveja o la gola no són coses del passat. Avui parlarem de tot això i, com sempre ho farem, trepitjant vorera. Que vos ven al cap si vos deim la paraula capital? We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted for someone else. If we go down, then we go down together. Aina Marc, com estàs?
Molt bé, estic molt bé.
Molt bé, tu ets encarregada de demanar.
Sí, jo sóc l'encarregada de demanar i també he escollit la música aquesta que sona ara d'entrada, que menciona la capital de l'amor, París. Uh-huh. I és que l'amor hauria de ser un tema capital en la vida de totes les persones. Avui, quan han sortit a demanar sobre aquesta paraula, n'hi ha que han estat ben d'acord.
Primer de tot, la gent que m'envolta, la meva família i els meus amics, i les meves aficions també, perquè sóc una persona que m'agrada fer moltes coses i no avorrir-me, i m'agrada tenir coses, és a dir, fer coses que m'agrada molt fer, esports que m'agrada practicar, instruments que m'agrada tocar.
I no va de bromes en xerrar d'instruments, escoltau tots aquests que ella toca.
El violoncel, xeremia i fa viola i tamborí.
Més persones en qui han xerrat han volgut també destacar com a capital la gent que els envolta. Escoltau quin comentari més interessant.
Pues que la companyonia, pues que sí, l'entorn és una cosa capital. Pot ser una cosa que també no és tan comú, que jo trobo que és capital, són les estones de tranquil·litat diàries. Jo valoro molt tenir cada dia mitja horeta de pintura, com a mínim, una horeta d'estar tranquil, potser fins i tot sol, i tenir un moment per llegir, per cuinar, per estar relaxat, perquè això crec que me dona, no sé, l'energia necessària per després fer altres coses que també poden ser importants.
I tornant en aquesta cançó titulada París, ens acostam cap a unes capitals geogràfiques més properes a nosaltres, han demanat a un menorquí, que ara viu a Palma, també capital de Mallorca, si troba que Ferreries, que és el seu lloc d'origen, hauria de ser capital de Menorca.
Capital en quant a festa, bulla i bona gent, 100%, segur. En relació a capital de logística i gestió, ho deixam per Mo, que ja s'entenen millor d'aquestes coses.
Sempre em varen dir que tots els camins duen a Roma. Doncs jo vull partir per anar en calçat.
I ara que hem xerrat sobre capitals com a patrimoni important per les persones i també sobre ciutats, mos toca escoltar un tipògraf que ha explicat què és una lletra capital.
La lletra capital era la lletra que es feia a l'imperi romà, que era aquesta capital majúscula. I la lletra capital, la capital romana, era una lletra que s'utilitzava única i exclusivament per fer certa exhibició, entre cometes, vanitosa. I era una lletra que s'utilitzava única i exclusivament per fer aquesta manifestació exuberant de certes victòries. Té un punt vanitós i d'arrogància, però és una lletra bellíssima en quant a arquitectura i proporció. Això és la capital.
Nata, com se t'ha anat a ballar el twist?
Uep, com anam?
Benvingut a Entrevui Demà. Què tal aquesta música de per fer les teves mescles?
Estic tentat, però com més endavant vos contaré, tinc l'escena un poc descalabrada,
sí.
I si ara me remen molt, no sé si serà.
Bé, i de poc a poc, i bona lletra, que diuen, la posant de fons a musiqueta, mos acompanya avui en Pep Nata, que és moltes coses, és professor de química, mestre destilador, mestre vermuter, president de l'Associació d'Escriptors i Periodistes Gastronòmics de les Illes Balears i responsable de qualitat i destil·lació de túnel. Deixa'm agafar la paraula, ara que Naina Marc mos feia aquesta presentació de diferents excepcions de la paraula capital, xerrant d'allò important,
sí.
Que és capital, per fer una bona mescla, Pep.
Bé, primer de tot tu has parlat dels pecats capitals, i la gola és capital per fer la mescla perfecta. Què és capital? Hi ha dos punts, diran aquest tio sembla gallego, no? De Galícia, que sempre...
Sí, no sé si va no venen.
Sí. Si és per jo, si es plata és per jo, cerc equilibri.
Sí.
Però també hem de pensar que a determinades persones se'ls agrada que destaqui una cosa. Si mon anem en el món del vi, ara tothom vol els monovarietals. Perquè no una mescla, no un copall. No ha de ser monovarietal, si no, no és bo. O jo no vull que ressalti unes herbes serba sana. O en aquest plat, si no hi ha moraduix en aquesta pizza, si no hi ha moraduix, aleshores hem de respectar que hi ha persones que volen que ressalti un o determinats ingredients, espècies, o altres que cercam un equilibri, com per exemple Casamis, que ja en parlarem.
Molt bé. Tu que ets més d'herbes o de vermut?
Bona pregunta. Són cosins germans, dels dos. Són cosins germans dels dos.
Perquè la base és la mateixa, les mescles són diferents. Què les diferencia?
La gran diferència és que el vermut està fet amb una base vínica,
sí.
És a dir, la normativa mos obliga que com a mínim 75% de la beguda siga vi, mentre que les herbes no. Les herbes és un anissat,
sí.
Aleshores... Que l'anís també és una planta,
sí,
al tanto.
Sí. Sí. Herbes dolces, sé que són mesclades.
Mesclades, quan era més jove dolces, però quan te vas tornar amb ell, es paladar va canviant, te'n vas a ser mesclades i acabarem amb les seques.
I escolta, com se creés millor vermut semidolç del món, segons el World Vermouth Awards, aquests premis, i que dus
la teva firma. Ara s'ha dit, és molt senzill, aplicar sentit comú, fer el que demana la gent. Aquest vermut varen tardar dos anys de proves. Varen aplicar el mètode científic a Sacharro van anar fent proves i amb en Jaume, el propietari i la gran ment d'aquest vermut, el duien els seus clients. Mentre estava això que trobau, a gent jove, a gent no tan jove, homes, dones...
Diferents per l'edat, no?
Diferents. I va treure tot un conjunt de resultats que després van sometre, diguem, no una estadística pura i dura, sinó a sentit comú. Escolta, és massa dolç. La gent el vol un poc més sec. Bé, doctor, anem a preparar mostres. Padabam. És que ara, si trica, és massa fort. El baixarem o el pujarem. Aleshores, van tardar 2 anys fins que la gent va dir, aquest m'agrada. Perquè ni en Jaume ni a jo mos agradava aquell. Ens agradava un altre, però vàrem escoltar el que volia la gent.
I també s'ha de ser molt generós i molt professional per fer això.
Bé, és a dir, jo sóc un entusiasta i jo me tiro de cap en totes aquestes coses.
Sí, sí.
I va ser realment això, fer el que la gent va voler. Aleshores dic, això és el que demana la gent, això és el que tothom ha agradat. I d'endavant ses atxes.
I va agradar, ja ho crec, vareu venir dins la medalla, dins la butxaca, baix el braç. Jo no sé si demanar-te que poden preparar per sopar, perquè aquí demà xerrant de veure, però aquesta secció se diu el sopar d'avui i està per de demà. I si idea, ara que són les 8 i 15 minuts, per si mos escolten en directe, és anar donant idees per sopar, que ja saps que és una hora com a molt crítica,
segula,
aquesta.
Segula, tornant a parlar, sí, de segula, no, pecat capital, un dels 7 pecats capitals. Mira, vos he parlat que tens l'esquena un poc descalabrada. Mm. Per què? Perquè des de que m'he ficat molt en sèrio en el tema gastronòmic, he volgut començar des principi. Aleshores, els meus sogres tenen un petit terreny a Sineu i dic, jo he de sembrar les meves tomatigueres, els meus pebrers, prevés. Hi ha gent que diu pebre o preva. Mm. Això és tal vegada un altre programa, podríem parlar o discutir. I altres coses. Aleshores, un trampó. Amb aquesta calor... els grans companys del temps, d'IV3, ens diuen, vendrà calor, serà la calor d'agost, i dic, un trampó fresquet. Per tant, què estic preparant per avui? Un trampó un poc adornat, perquè la gastronomia ha d'evolucionar, com que també he sembrat oberginieres, he agafat oberginis, i les parts damunt per la planxa, pim, 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 ja... com a torre de tes, pues, les poses per allà damunt.
I les poses en el trampó,
en el trampó
també.
Ah, sí, un poc, un toc personal. Jo vaig experimentant. No sols els gran cuiners Michelin que surten per Ivetres, també. Bé, experimenten, tots experimentant.
T'anava a dir, tothom experimenta, en
exacte.
El fons.
Han d'experimentar.
Segurament la rebosteria és allò que manco demana experimentar, perquè has de mesurar molt bé, però la cuina de xup-xup.
I les mesures també, la cuina no val mesures. Tu agafes la recepta ara de la màquina, aquesta màquina que es diu Thermomix, o... No, tu te'n vas a la predina. I això com ho fas? Un grapat d'això. Un grapat d'allò. Mitja tassa de... I clar, quan t'has d'apuntar, dius, però això quant de grams són? Quant de mil·lilitres són? Jo que sóc científic, tot me ve de nou, és un nou llenguatge. Estic com... No, l'escola oficial d'idiomes no hi és, aquest llenguatge, però l'estem aprenent.
Saps qui vendrà demà?
No.
I de la predina d'en Juny Cortés vendrà.
Estira.
Ah, perquè aquí no només ha de venir grans cuiners que van començar amb en Miquel Calent, que està contentíssims d'haver començat el primer programa amb ell, però han dit aquí la gent que cuina, les predines també han de venir.
Segur que ell és un gran cuiner.
Ah, que sí?
Aquest gran cuiner, no sé, n'hi ha que ho diuen i n'hi ha que no ho diuen, molts d'ells estan utilitzant receptes de la seva padrina.
De sa mare, de ses predines, i s'han de visibilitzar.
Sí.
I demà tindrem una predina.
Fantàstic.
Xerrant d'en Juny. En Juny té una pregunta per tu.
Sí, exacte. És que, bé, bon vespre, Pep. Un dels nostres oients ens ha enviat una pregunta, un dubte culinari, que recordàvem a tots els nostres oients que poden enviar al WhatsApp del programa, el número 646-93-41-01, i ara anem a escoltar-lo.
Quan cuinem un pebre bo, quan convé utilitzar-lo amb bolletes i quan convé molir-lo?
És a dir, pebre bo, amb olla o molt?
Uep! La contestació també és complexa. Depende de què depende. No? Aleshores, es pebre bo aquella bolleta està, diguem que, el potencial aromàtic d'aquesta espècie està a l'interior. Allò és com una membrana, com una càpsula, que el té concentrat allà de dins. Si vols alliberar... Això és com obrir Bé, vosaltres sou molt joves, no sé si coneixeu la Caja de Pandora. O...
Clar
bé,
que sí.
Val? Beníssim, ja me dones una alegria.
Soc jove, però sóc d'humanitat. No? Tot
el món no està perdut, m'has donat una gran alegria. El món no està perdut. Idò, si tu vols conservar, l'has de tenir en gra. Si tu vols molta d'intensitat ràpida, ja, aleshores l'has de moldre. Per tant, si tu has de fer un plat que necessita molta intensitat aromàtica, l'has de moldre. Si, pel contrari, t'interessa que allò vagi alliberant a poc, més ben bolletes. També hi ha la textura que el mastegues, fa aquell crec-crec. Ara penses en la porcella, també, aquell crec-crec, ui. Però no parlàvem d'això, parlàvem de preva. Que també n'hi pot posar, si vols, no està prohibit.
Sí, clar.
No està prohibit. Aleshores, estem un poc en funció de si una persona, una, vol molta d'intensitat ràpida, ja, aleshores un molinet i ben capolat, o, si no, en tranquil·litat, que allò vagi mullant, aleshores s'embolleta.
Genial, Ida, moltes gràcies. Crec que aquest oient tindrà que haurà de pensar també una mica. Perquè...
Sí, hem de rompre els estereotips, ja. És a dir, hem d'esqueixar aquestes receptes. No, això ha de ser així perquè ho diu la recepta. És que a mi m'agrada més que ho vent. Aleshores, mira, jo ploraré molt, o... Mira, és que jo després tenc problemes digestius, no vull tant covent, i no el capolis. Vull dir, mos hem d'adaptar, hem d'innovar.
Uh-huh. I recordam que ens podeu enviar un WhatsApp o un àudio de veu al mòbil del programa, al 646 93 45 01, o escriure també al nostre correu electrònic entreavuiidemà@ip3radio.com.
En Pep Nata mos acompanya avui en aquesta secció que hem estrenat aquesta nova temporada i que hem batiat com a el sopar d'avui i el tàper de demà. En Pep Nata, que és professor de química, que és responsable de qualitat i destil·lació de túnel, que és mestre destil·lador, que és president de l'Associació d'Escriptors i Periodistes Gastronòmics de Balears. Saps què passa? Ets un tio inquiet, això és el que passa.
Encara que estem a un horari...
No,
jo crec que no és una paraulota, sinó
un
cul inquiet.
Ets un cul inquiet.
O una paraula malsonant.
No.
Sóc un cul inquiet.
Necessitam, és cul, no pot... Necessitam. Ets un cul inquiet, molt bé. Idò, mos has preparat un tramponat.
Sí.
A més, amb segell i nata, amb aubergine
sí.
i torrada.
Sí.
Però hem de fer un tàper per demà. Que m'ho n'aduïm. No me diguis el trampó, m'has de desenvolupar un poquet.
Mira, jo sóc un entusiasta i estic dubtant, per tant... Ciurons trempats, sóc un gran entusiasta de ciurons, i ciurons trempats, brutal, i també un poc més de jove verd, allò allà, d'escàndol i un ai fet a trossets, amb el trempó, o arròs blanc. M'apareix que demà agafaré arròs blanc. Malgrat m'agrada més els ciurons, debut a que demà sortiré de la feina, de menjar aviat, perquè me n'he d'anar a l'estomatiguera a saber com van. M'estim més... un arròs blanc que no uns ciurons que són un poc més contundents per la digestió. Aleshores, agafaré arròs blanc, sí, posaré aquell llet capolat, tot mesclat amb el trompó, el reforçaré amb oli d'oliva, també faig oli, he sembrat oliveres però encara no produeixen, un cosí meu sí, els té, i anem a cuir oliva i després feim oli. Per tant, autòctons total.
Que bo, eh? I quina diferència entre una tomàtiga de temporada, recent agafada? Han passat moltes sorts, les teves tomàtigues?
No, perquè tenim un petit safareig, he posat els gotejos. És a dir, el fet d'haver estudiat química, hi ha una branca que és enginyeria química, enginyeria, tuberies, aleshores he posat gotejos, he posat el rellotge... i no hem de tu dar l'aigua, però bueno, si tenim aigua i serveix per...
Sí, sí, clar.
Posar en su justa medida, que diuen aleshores les tomàtiques. Així tot, la calor me n'ha cruiat moltes. Enguany ha estat complicat.
Sí, sí. Ja tenim idò. Escoltau, trampó amb aubergine i torrada per sopar, tot allò que no vos heu menjat, feis un poquet d'arròs bollit per sí. demà, arròs blanc,
sí.
ho mescleu tot, un poquet d'oli verge bo,
sí.
i...
Ajuvert, una lletteat, també.
I sa lletteat. I ja tenim es dinar de demà.
Sí.
Sa nutritiu.
Sa nutritiu. A lo de sa podríem parlar molt, perquè a vegades aquí al mitjà de comunicació a vegades tenim sa culpa d'informar, de mal informar, perquè a vegades s'oient no té tota aquella cultura científica que toca i interpreta ses coses un poc desbaratades. Nutritiu, home, tens fibra, tens sal minerals, tens vitamines, tens ses greixos que ara diuen saludables, l'àcido oleico de sodi, tot això, per tant, fantàstic.
Ho tenim tot. I sa cuina és pura química, tu has de disfrutar de tot sa
química,
teva feina.
Tot és química, supòs, imagino que tots els que tècnics que m'escolten, tècnics i tècniques que mos escolten, coneixen, per exemple, la Fundació Alicia. Fundació Alicia, no és de nom Alicia, és Alimentació i Ciència.
Sí, sí.
Creada per en Ferran Adrià. Jo sóc un gran seguidor, sóc amic de seu director, que també és periodista, i és bàrbar. Fan uns estudis de, ara han tret la cuina medicinal, és a dir, com a ajudar en els malalts, per exemple, de càncer a alimentar-se, o problemes de disfàgia, o ben que dir, això és bàrbar. Després hi ha el Basque Culinary Center, que també allò ja és més acadèmic, fins i tot han tret graus universitaris enfocats a la gastronomia i a la cuina.
Escolta, que prefereixes una bona reacció de mà llarg o una bona emulsió, Pep Nata?
Gran pregunta, gran pregunta. Jo he de dir emulsió. I t'he de dir emulsió perquè jo estic en aquest programa gràcies a les emulsions. Sí, sí, sí. Si tenim temps, vos ho compte.
Però molt breu, perquè ja me n'anam.
Ja me n'anam.
Sí, sí, ha de ser breu.
Breu quant de minuts
no, són? No, breu han de ser 30 segons.
I doncs no puc.
No.
Mira, ho intentaré. Vinga, ho intent. Tot ve arrel de que, degut a unes circumstàncies, vaig ser convidat a Girona, a una fira de serratafia, un licor semblant a les herbes nostres. M'han convidat, jo ven allà, emocionat, ho patrocinava la llei de Can Roca, vaig en bueno, ells tenen un local més gran, que se va pegar foc, el Mas Marroc, de la llei de Can Roca, vaig allà, hombre, que bé, Pep, que content que estic, que tal, va, diu, jo m'assec allà darrere, clar, m'ha dit, tu què fas? Dic, hombre, m'assec. Diu, no, si tu has de xerrar. Dic, com que jo he de xerrar? Dic, jo no he preparat res, tu m'ho vas dir, vine per veure la fira, i jo he vengut a veure la fira. Diu, no, si hi ha mitja hora que tu has de xerrar. Ai, Déu meu, ja què faig? I vaig agafar una botella de cassalla que duia, la vaig posar damunt la taula i vaig començar a mullar. I les herbes, pam, pam, i ara degustau això. I ara hi mesclarem aigua. I ara direm una paraulota, perquè veus que aquí hi ha com un vidre, això és que ha cristal·litzat. I ara si ho remenau, s'entela. El que diuen la paloma, aquell anís amb aigua que s'entela. Això és una emulsió. Com la maionesa. Arrel d'això se va aixecar en Pitu Roca i va dir, Pep, estàs convidat a tots els congressos de serratafia. Arrel d'aquí, cada 3 mesos, me van telefonar de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Escolta, és que he vist la teva intervenció. Vull dir, ser professor del màster de destil·lació. És a dir, a partir d'aquella paraula que vaig dir, això és una emulsió, i tothom li va caure en gràcia, de sobte, diverses persones van conèixer en Pep Nata i això ha estat un efecte dominó.
I donar-hi més preguntes, senyoria. És perfecta aquesta per acabar. T'anava a demanar si has arribat a fer miracles com mesclar sol i aigua, però crec que sí.
Se pot fer,
s'està segura. I de Pep Nata, mon anam amb el sopar a punt i està per preparar per demà. Moltíssimes gràcies.
Esteu convidats, esteu convidats.
De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
No sé si me abrazaste o me engulliste, pero entonces ya era presa de tus calles. No sé si me besaste o me curtiste.
I aquí tenim un altre gran capital, Madrid, també plena de contradiccions. Aina Marc.
Idò, sí, és que tornem a repetir que capital és la paraula polisèmica d'avui i el Diccionari d'Estudis Catalans, ho diec, recull un bon aplec de definicions, entre les quals trobant com a principals que capital és una ciutat o una vila on resideix el govern, pot ser també la part dominant o vital de qualque cosa, però, a més de tot això, capital també pot ser una lletra. La lletra capital, que és la majúscula, o també pot ser un tipus de pena. L'acusació capital és quan queden condemnats a la pena de mort.
Principi.
I també capital pot arribar a ser un fons de riquesa acumulada.
Principi, quan parlem de capital, és alguna cosa que ens serveix per produir alguna altra cosa, un producte, un servei, no? Hi ha molts tipus de capital. Tenim capital que són màquines, per exemple, que són edificis, no? Això és, per exemple, el primer... Però llavors també tenim capital humà, és a dir, el que prenen les persones també serveix després per produir. Fins i tot el capital social es parla, no? Les xarxes, les relacions que tenim amb la gent, a la societat, també té valor per produir. I un dels capitals és el capital financer, també. És a dir, per tant, els diners, a la mesura en què es poden convertir en algun tipus d'actius a invertir per produir, també poden ser, però el capital és més ampli.
I passant de capital financer a un altre tipus de capital. Araceli Bosch, Jun Cortés i Toni Cardell...
I Aina Marc.
Som ara mateix el capital humà del programa que estàu escoltant entre avui i demà. I de tots els tipus de capital que hi pot haver, aquest és el que té un paper més fonamental, i no ho dic jo, ho diu l'economista Aleix Calveres.
El paper del capital humà és fonamental en moltes empreses i és veritat que a vegades veiem que fan fora gent, però també moltes empreses que contracten i que busquen bons treballadors, treballadors formats, etc.
Però el capital humà no és l'únic en el que les empreses influeixen. Calveres mos explica una mica sobre les funcions que estan incorporant ara aquestes empreses per tenir altres objectius més enllà dels beneficis econòmics.
Doncs Blue Sky, pel que tinc entès, que ho he mirat, és una empresa d'aquesta mena, és una empresa que sí que té propietaris, que sí que vol guanyar diners, però no només. Té un objectiu més ampli que no només guanyar diners.
Vale.
Per tant, estan apareguent noves formes d'empresa, de moment minoritàries. Però és una mica, intenten, apareixen per intentar, com a manera de respondre a aquesta tensió, a aquesta realitat, que tenim un seguit de problemes avui en dia a la societat, que les empreses ens donen moltes coses positives, eh? Les empreses ens donen menjar, innoven i donen medicaments, etc. Per tant, l'activitat empresarial té moltes coses positives, però també en genera de negatives, eh? I es tracta d'intentar veure com combinar les dues intentar aconseguir que les empreses ens donin molt més de lo positiu i menys de lo negatiu, per exemple, a l'hora de contaminar.
I esperant que entre les definicions d'UDIEC sobre capital i les explicacions de l'economista Aleix Calveres tinguem ara base abastament per seguir xerrant del tema en total coneixement. Que me abrazaste y me engulliste, que me besaste y me curtiste.
Tres ràdios, diversitat.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a Segunda División.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
En Tomàs, ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Quan són les 8 i a punt de 35 minuts, sona Es Mahón, o És Mahón, interpretat per la banda Nura, perquè no hi ha dubte que Mahó és la capital de Menorca, però no sempre va ser així. I la història del canvi de titularitat de capitals entre Mahó i Ciutadella ens pot ajudar també a entendre per què un lloc esdevé un moment donat capital i després pot deixar de ser-ho. Marc Pellicer, arxiver de l'Ajuntament de Ciutadella, escriptor, historiador, benvingut Entre avui i demà. Com estàs?
Hola, molt bé.
Molt bé, contents de tornar-te a sentir en directe ara en aquesta nova temporada. Escolta, Marc, primer va ser Ciutadella, la capital de Silla, això també ho hem de recordar. Des de quan, en quin moment?
A veure, la importància de Ciutadella com a capital de Menorca ja comença a ser patent a finals de l'antiguitat tardana, quan les altres ciutats, Sanicera i Mago, desapareixen per fams, guerres, i queda només Ciutadella. Però quan te la documentant com a capital, ja és a partir de la irrupció dels musulmans a Menorca, a partir del 903, quan esdevé la Medina Minorca, la ciutat de Menorca.
Sí.
I és la capital política i administrativa de Silla.
Molt bé. I així va ser fins l'any 1700?
A més, a veure, quan els cristians entren a Menorca el 1287, el 1301 afirmen la Carta de Franqueses, en la qual, de facto, estableixen com a capital Ciutadella. De fet, l'escut de Menorca és l'escut de Ciutadella, perquè esdevé com a municipi únic i hi ha la Universitat General i Particular de Ciutadella. Davant la catedral, ben just davant la catedral, antigament la plaça catedral de Ciutadella era un carrer, no és una plaça. Allà hi havia la seu de la universitat. I la seva importància com a capital continua fins que els turcs destrueixen Ciutadella, el 1558. I és a partir d'aquell moment quan Mahó comença a guaitar el cap com a possible candidata, tot i que Ciutadella encara era important.
Ja.
El canvi fort ve amb els britànics en el segle XVIII.
Aquí,
que és quan hi ha polèmica.
Val, 1722, aquesta seria la data.
Sí, a veure, els britànics donaven molta importància en el port de Mahó. De fet, és per això que el 1713 demanen Menorca com a moneda de canvi per retirar-se de la guerra de successió espanyola. I quan són aquí com a capital, què es troben? Que la capital, Ciutadella, hi ha tota la noblesa i tot el clero que són molt pro-espanyols.
Ja.
I els hi donen molt de problemes per governar. I és quan, el 1722, donades les complicacions que donen els ciutadellencs i que Mahó té un port molt important i la fortalesa de Sant Felip, que és molt poderosa, decideixen llevar els tribunals de la Cúria de Ciutadella i en Richard Kane s'estableix a viure en el castell de Sant Felip. De fet, no deixa de ser capital, no Ciutadella. Bueno, de fet sí, però de dret no.
Ja.
Perquè m'entenguis, no deixa de ser capital, però el governador no és de Ciutadella. I aquí és conflicte Ciutadella-Mont, on és la capital.
Val, i això s'ha d'arribar. S'arriba a solucionar aquesta resposta, aquesta pregunta?
No. Tenim a la Cúria ple de judicis de veràs entre ciutadellencs i maonesos per establir qui és la capital. Perquè quan el 1722 en Richard Kane se'n va, Ciutadella i Mo, tots dos són iguals, tenen 5.000 habitants cada un. El problema és que Mo comença a créixer i Ciutadella es queda com estancada. Conflictes grossos. Se'n va donar un de molt important l'any 1788. 1788 es va morir el rei Carles III d'Espanya. I quan es moria un rei, les capitals de regne alçaven l'estandard reial. Resulta que aquí a Menorca se'n van alçar dos, una Ciutadella i l'altra Mo.
Sí.
I clar, ja te pots imaginar queixes d'uns contra els altres, baralles i bordell d'aquest.
Ja.
I això, conflictes d'aquest tipus, han deixat fins i tot empremta en forma de monuments.
A veure.
Per exemple, l'any 1858... Mahó insistia tant en la capitalitat que fins i tot ja volien que la catedral s'establigués a Mahó.
Ja.
I els ciutadans, com a demostració de força, van construir l'obelisc de la plaça d'Esborn.
Ah.
Vull dir, tota vegada té un significat polític i aquí, en aquest cas, és un exemple.
Ja, ja. I Ciutadella sí se va quedar a la seu del bisbat, però no...
Sí, 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 sempre ha estat la capital eclesiàstica. Sí, sí. I, de fet, encara que Mahó diguessin que ells eren capital, la noblesa sempre va estar establerta a Ciutadella. O sigui, els poders fàctics,
ja,
sempre, o la demostració de força sempre era Ciutadella, però el governador, Mahó.
Ja, ja, ja. I tenim la capital a Mahó i hem de recordar també tot això, que som illes diferents, però que som uniprovincials, amb la capital a Palma. Des de quan és així? I sobretot, ja que parlem de Ciutadella i de Mahó, que diries que ha suposat per Menorca això?
A veure, Menorca des del 1301 té un estatut diferenciat de Mallorca. Tot i que pertanyaven al mateix regne, al regne de Mallorca, eren com una federació. Cada illa s'autogovernava. Eivissa per una part, Menorca per l'altra i Mallorca per l'altra, a través de les universitats.
Sí.
Què va passar? Que el 1830, la nova Constitució liberal estableix la província de les Illes Balears, amb Palma de Mallorca com a capital de província. Això, de fet, què va suposar? La desaparició de les universitats com a entitats de poder de cada illa i el naixement dels ajuntaments constitucionals.
Vale.
En poques paraules, van néixer els ajuntaments, però Menorca va perdre paper polític respecte a Mallorca.
Vale.
I això va caure aquí com a...
Com un tir.
Com a pobre. com un tir.
Clar, i quan mos demanem perquè hi ha aquesta rivalitat, encara que sí, que pica amistós entre Menorca, perdona, a dins Menorca, entre Ciutadella i Mo, o entre mallorquins i menorquins, també hem de mirar cap enrere, no, Marc? Hem de mirar d'on venim.
Sempre, sempre. De fet, Ciutadella i Mo estaran enfrontats sempre. De fet, ara s'adona la casuística que la població més gran de Menorca ara torna a la Ciutadella. I clar, quan en democràcia van establir que el Consell Insular estaria a Mo, era per motius demogràfics, econòmics, però resulta que ara Ciutadella torna a ser la més poblada i és la seu principal del turisme a Menorca, perquè tenim la meitat de les platges de Ciutadella. I ja hi som. Torna a estar armada.
Estàs obrint un meló, Marc Pellicer, eh?
Sí, a més, ara, amb el port que vam fer, es dic, de Son Blanc,
tots els barcos tornen a venir a Ciutadella.
Ja ho teniu
i ja
tot.
Està.
Ja ho teniu tot.
Un bon meló, ja, aquí.
Un bon meló. I com veus, jo no he fet cap exercici de contrapès. Vull deixar xerrant amb Marc Pellicer i encara que sabem que la capital és la que és, però també teníem ganes de veure d'on venia en Marc i de deixar aquesta porta oberta. Escolta, quin plaer tenir-te i escoltar-te en directe i que te puguin sentir tots els oients d'Entre Avui i Demà i Vetres Ràdio. Tornem a xerrar un altre dia, va?
Perfecte, com vulguis.
Una abraçada. Adéu, adéu.
Salut, adéu.
IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Companys, començant temporada, què podem fer?
No sé, per exemple, farmejar aura.
Què?
Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
No, jo no soc la moderna és ella.
En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
Però què fan exactament?
És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
Però ho fan els joves o els no tan joves?
De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Ja podem pujar en el tren i ho farem amb el millor acompanyant possible. Miquel Àngel Riera, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Benvingut, com estàs?
Superbé i supercontent de començar aquest trajecte ferroviari.
Molt bé, jo que li havia dit a en Miquel Àngel, 20:40 començarem i m'ha dit tot d'una. Ja ha passat el tren, eh? El tren segurament és el mitjà de transport i de comunicació més puntual que hi ha, no?
Sí, ho és i ho ha de ser. És a dir, el tren és fonamentalment actualment un servei a la ciutadania. Si com fa 100 anys ve una altra història, avui a la illa de Mallorca és per moure persones, eh? Sobretot residents, sí. Treballadors i tot això. I clar, les puntualitats en la quantitat de trens que tenim, que no són gaire, és molt important.
Ja, i de nosaltres tenim moltes ganes d'anar-te a ser benvinguda en aquest programa, entre avui i demà, en parlar moltes vegades, però ara tornem aquí sent directes de l'estudi d'IB3 Ràdio. Miquel Àngel Riera és una enciclopèdia, segurament perquè estima el tren i estima tot aquest sector. És darrer tren en el que t'has pujat, quin ha estat?
Pues va ser l'altre dia, vaig anar amb uns amics a Inca i va anar superbé, anar i tornar, la veritat vam anar a berenar, perquè els jubilats de tant en tant anava a berenar i deia que fas tren a les 9 del matí, berenar i després tornar a les 12, encara que sigui un pícaro més, és molt agradable.
Molt bé, i pel programa d'avui t'he de dir que hem triat la paraula capital, cada dia escollim una paraula polisèmica, avui hem pensat en la paraula capital. T'he de començar demanant que és capital... per tu? Què és el més important per tu com a president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes? Digues.
Quan deien capital pensava en Palma. Jo penso en una altra cosa, en el que és el capital humà.
Sí.
El capital humà de la gent que fa just un any, 150 anys, que des del primer enginyer, com va ser un servistada, com la darrera persona que movia el guardagües de quan passava el temps per Campos, tota aquesta gent que va viure el món del ferrocarril va ser el més important, el capital humà. I avui, òbviament, el capital humà, en les restriccions que tenim, són els maquinistes, la gent de taller, la gent que està donant servei a aquesta ciutadania. Que sí, capital per nosaltres és capital humà.
És la gent, que bo. I que és capital per l'associació en el sentit de què és el més important? Per tant, quina és la vostra missió?
La nostra missió, tal com diuen ja uns estatuts que fa 36 anys que es van fer a un context determinats, és explicar, informar, educar. Totes aquestes paraules tenen sentit si tenim darrere una història, un patrimoni, el que tenim, i el que tenim val la pena. I com és una cosa que val la pena, jo a una entrevista un dia vaig dir, per què estimam el tren? Perquè el tren enamora. El tren és una cosa que quan la veus, el ferrocarril t'enganxa. Quan t'ha enganxat, ja no ho molles.
Vinc com un llamp quan me cridis. Vinc sempre en sou el primer tren. Tant més que l'ocam se l'estre. Dins un vagó ple de gent.
Crec que en Tomeu Penya mos donarà ara també jo, que ara m'he apuntat aquí la paraula vagó. En Tomeu Penya, que diu jo, en el primer tren, diu ell, que te venc a veure tot d'una ben puntual i ben aviat, que vaig. O sigui, que els trens enamoren. I tu quan t'enamores del tren, Miquel Àngel? En quin moment va allò, la fletxa de l'amor te va pegar?
De vegades ja passarà que tinc allà diversos cupidos. Hi ha el cupido de menut, quan tu anaves a l'estació de Palma i tenies que fer un trillet amb Bertà. Jo tinc la sort que mon pare va ser un pintor relativament conegut, que es parriera, sí. I clar, ell se tenia que moure, no va tenir mai cotxe, i anava a Bertà. Bertà era com 3 hores i pico. Clar, aquell tren, Soló, sobretot, era una locomotora de gasoil s'acreusat, que hi ha una còpia... Bé, no hi ha còpia, sinó hi ha un exemplar a Euskadi, al Museu d'Euskadi, aquell olor d'aquell gasoil tan especial, ja t'enganxava. Però, sobretot, quan el tren te dona realitat de veure que és una eina, és quan comences a estudiar. Jo som diplomat en empresarial d'origen, i clar, història econòmica és una assignatura que per això té molta importància. I història econòmica, dones compte que el vapor va moure molt, sobretot quan se va aplicar en el caballo de hierro. Yeah. És a dir, i això va permetre moure tota Europa, tota Amèrica, tot el món, i aquesta transformació econòmica, com després ha estat el millor la tecnologia de la informàtica, me va desprendre molt. I finalment, quan vaig comprar la primera jugueta, diríem, de tren al meu fill, en 3 anys, va comprar un trenet, i a partir d'aquí pues, ja també van agafar aquest aspecte lúdic, educatiu, que té un trenet que quasi tots els nens i nines han de tenir o han tingut.
Ho han tingut, sí. I no sé perquè no ho he vist, però si ho he llegit, que també ets un gran apassionat de les maquetes de tren, no?
Sí, dins el que és el món dels amics del ferrocarril, tot el que té forma, realitat, imaginari, virtual, de tren t'enganxa. I, òbviament, les maquetes de ferrocarril és una base molt important perquè tant t'agraden a un nen de 5-6 anys com una persona que ja és que hagi repetit. Yeah. Perquè no només és la reconstrucció ideal o realista d'un territori determinat, amb un moviment d'un trens determinats, sinó també és el coneixement històric que te dona. Tu mai juntaràs una màquina, per dir un exemple, espanyola, amb uns cotxes de passatgers austriacs, perquè això no té sentit. Aleshores, com els trens estan divers, pues, van jugant d'una manera a l'altra. I tenim la sort que la nostra associació, un dels molts de punts forts que té, és el modelisme. I en altres tant, no només la gran maqueta que teníem a l'intermodal, i que ara l'estem reconstruint el nou local de l'associació a l'Espandín, que el qual convidam a tothom, pues te dona una realitat de veure la perfecció d'aquestes maquetes i la qualitat humana de les persones que fan la maqueta. La maqueta o se fa en col·lectiu o no se fa. Ningú fa una maqueta a casa seva. La gent o du entre els amics. És un treball conjunt on cadascú aporta el millor de cada persona per fer aquella realitat
I molt intergeneracional, que això també ha de ser guapo de veure.
Sí, sí, sí. Nosaltres, és dir, avui fa 6 anys, i li dic, tenim un lot, Àngel, li han dit sempre Angelet, perquè aquest lot té 20 i pico d'anys, però va venir son pare en 4 anys, sí. I és un dels pilars, realment, d'aquesta entitat. Molt maco,
Àngel. I Àngel, salutacions des de entre avui i demà, de part de tot l'equip. Nosaltres, recordar també els oients que parlàvem amb Miquel Àngel Riera, que és el president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, i que vendràs aquí cada 15 dies a parlar a trens. I veus que duim 10 minuts xerrant, però que això dona molt de joc, per molt de sentit. Si deies, una de les nostres missions i objectius és fer difusió, i ara aviat ja vos deveu estar preparant per la Setmana de la Mobilitat, no?
Sí, sí, la Setmana de la Mobilitat per nosaltres, no vull dir que és el punt culminant, perquè qualsevol petit detall és culminant, però és una manera de poder mostrar en segons les possibilitats a lo llarg d'aquests 36 anys, perquè hi ha hagut anys, com diríem, de vaques gordes i de vaques flaques, és a dir, lo millor de nosaltres. És dir, per tant, aquesta Setmana de Mobilitat participam en el nostre trenet per col·locar els nins, diríem, menuts de 5 pulgades a l'entorn de l'intermodal. Fem una jornada de portes obertes a la nou local d'Espont d'Inca, que traurem material de fora perquè se'n jugui, i també fem ja la 11a edició de la Volta a Mallorca en tren. Són les tres coses, és a dir, no és que sigui una gran cosa en guany, perquè hi ha hagut anys on teníem tot l'interior de l'intermodal i l'omplíem ben omplit, però en guany les disposicions, diríem, d'espai són les que són, i fem la volta, es darrer acte, els dies sense cotxes, i ja té en guany, inaugurarem anar a l'Esparvit, que fins ara no hi havíem anat, perquè era una de les coses que no es quedaven pendents.
Que bo, és vera. I anirem aprenent molt amb Miquel Àngel Riera. Podríem obrir un llibre, ara que tu xerraves del tren com a element de progrés i d'impuls econòmic. Crec que tens allà un llibre
que
ens podries recomanar.
Sí, sí, és a dir, els llibres de Muntrens de Mallorca no són immensos, però tenen molta qualitat. I nosaltres sempre hem de reconèixer que encara que en Pere Brunet va fer quan a la universitat el primer treball una mica científic damunt els ferrocarrils de Mallorca, l'època que era una empresa privada fins que va ser privatitzada, va ser col·lectivitat al contrari.
Sí,
perdoneu. El gran llibre de tots els begutes que Nicolau Canyelles va fer damunt La via del progrés. Ja el mateix nom del llibre ho posava, Ferrocarril a Mallorca, La via del progrés. A on Nicolau, d'una manera exhaustiva, fins l'any 2000, que es va fer aquest llibre amb motiu de 125 anys del ferrocarril, pues, més de 500 pàgines, per nosaltres és un llibre on te poses els noms de les locomotores, tots els ponts que hi ha, tota la història de com se va fer cada línia, els picapedrers que van fer els ponts, és a dir, com eren els plànols de cada estació. És un llibre que, afortunadament, han passat 25 anys, està totalment en vigor, i és un llibre que està a les llibreries, diríem, no està a les llibreries de peu, que són les importants, i que aconsellam que els que encara no el tingui, és a dir, el compri, perquè és un preu molt raonable, i la informació, inclús fotogràfica que du, és espectacular. És espectacular.
La via del progrés, l'art de mallorquina.
La llar de mallorquina, sí. Va ser una mica, com diuen, el primer esborrany en forma de llibre, s'aconselliria d'aquell moment de transport i d'habitatge, li van encomanar al Nicolau i va entrar a la llar de mallorquina. Per què aquest nom de llar de mallorquina? Perquè l'amplada de les vies d'estren és un tema per xerrar-ne també hores. Nosaltres hem fet conferències.
Aquesta llarga és com la llarga anglesa.
És la llarga anglesa perquè quan va arrencar el tren, va arrencar en les espitjades de Nocè Vistada i determinats, diríem, empresaris i cònsuls d'Inglaterra que varen dir, hombre, de bon endur material, pues, òbviament, la millor manera de dur-ho, de bon coneixíem. I allà era la llarga d'Inglaterra. Per això aquesta llarga li han dit llarga de mallorquina fins l'any 2000 que se va canviar. Però encara el tren de Solla, que no hem d'oblidar que també el tren de Solla es forma part del nostre tren, és important dir-ho, manté la llarga mallorquina.
Bueno, donau de la quantitat de coses que podrem xerrar i tot el que no hem xerrat, Miquel Àngel Riera. Per tant, me prenc nota de... 1. El tren surt puntual. Per tant, Araceli Bosch, aquí puntuals és hora que et toqui, perquè si no tindrem temps de xerrar de tot. I mos han quedat moltes coses, però apunta, perquè d'aquí 15 dies podríem xerrar de com arriba el tren a Mallorca, no? Podríem xerrar de Nusàvia Estada, per exemple, no?
És important xerrar de Nusàvia Estada.
I altres moltes coses que això no s'acabarà...
No acabarem.
Tornem d'anar a mig programa, un programa sense... Miquel Àngel Riera, ja és que teva això. Fins aquí 15 dies.
Fins aquí 15 dies. Ben puntuals. Que sempre hi són.
Estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tinc la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè el futur és un intent per millorar el nostre present. I és que el tren és una llum i els passatgers són l'energia, il·luminant un cada dia de records. I els seus reïls passen de vora tot aquell que sempre plora i fa sonar un avit sincer de solució que sempre hi són. El tren arribarà, tu i jo hi podrem pujar. El tren arribarà, tu i jo hi podrem pujar. El tren arribarà, tu i jo hi podrem pujar. El tren arribarà, tu i jo hi podrem pujar.
De tres